Benvingudes i benvinguts. Esperem que no faci massa calor, si no ja obrireu la porta allà darrere i ara posaran algunes cadires perquè, en fi, ja ho veieu. Ple total. S'ho mereix. Perquè el que avui presentem, amb el títol d'Ensenyament Primari Públic a Barcelona 1900-1971, fruit d'una recerca encarregada pel MUBA, el Museu d'Història de Barcelona, amb vista a anar perfilant aquesta ciutat de Barcelona, aquesta Barcelona gran, diguem-ne, per sobre fins i tot de límits municipals, que creix al llarg del segle XX, hi havia una qüestió que ens preocupava especialment, i és el paper absolutament transcendental del que és l'ensenyament. Hi ha una llarga trajectòria d'estudis centrada sobretot en el que són les experiències educatives, les experiències pedagògiques. De ben segur, veig moltes cares conegudes, com saben molts dels aquí presents, jo també vinc del camp de l'ensenyament, són molts anys, i això hi ha hagut molts treballs fets. En canvi, tenim molt menys estudiat encara el que en diríem l'escolarització, l'impacte real en la ciutadania, en el canvi ciutadà, en el canvi social, en el canvi urbà, en múltiples direccions, que ha suposat una escolarització en la qual, a mesura que es vagi estudiant, caldrà poder distingir entre, doncs, aquells col·lectius que van poder gaudir precisament d'aquestes experiències pedagògiques tan rellevants que han tingut lloc a la ciutat i tots aquelles franges de població que senzillament van estar en ambients educatius que no les tenien tan a prop o que no hi havien influït en aquestes pràctiques d'excel·lència. Doncs bé, amb aquest intent d'establir el que és l'impacte de l'escolarització, l'impacte de l'ensenyament en la societat barcelonina, l'encàrrec es va fer a les doctores Canyelles i Toran, Cèlia Canyelles, Rosa Toran, ben conegudes de la majoria de vostès, persones que han compartit una llarga trajectòria intel·lectual, cadascuna amb la seva especialitat i especificitat, a partir de sengles tesis doctorals sobre la política cultural de l'Ajuntament de Barcelona 1900-1923, petites diferències cronològiques per a un projecte que ja tenia molt en comú. Evidentment, Cèlia i Rosa tenen les seves trajectòries pròpies i les seves especificitats intel·lectuals. La Cèlia amb tasques específiques en el món educatiu, com la de les aplicacions de fons i experiències, fons orals i altres experiències pedagògiques en les aules, que la va portar al Premi Leandre Colomer d'Història de Catalunya juntament amb Montserrat Gaia, i d'estudis específicament sobre el camp educatiu, com el que ha fet sobre l'Escola Dolors Montserrat Palau, l'evolució del concepte d'escola pública. Rosa Toran, amb tota una trajectòria també molt pròpia en relació amb els camps de concentració i el que això ha impactat fins i tot en una societat que ens semblava allunyada i que no n'era tant com la societat catalana i barcelonina, i tota una trajectòria de recerca i d'actuació pública en aquest sentit, i també alguns treballs sobre el Masnou. Però aquí m'agradaria remarcar precisament el que n'ha fet una trajectòria pública compartida en tot allò que és l'estudi de les institucions vinculades precisament a aquesta trajectòria de la gran ciutat, metròpoli i capital alhora, que doncs, guardonada amb el Premi Ciutat de Barcelona l'any 1988, i que comprèn des del personal polític, no ho dic per ordre, ho dic especialment en desordre, des del personal polític de l'Ajuntament de Barcelona, una cosa que sembla molt simple però que és complicadíssima i que gràcies doncs, al seu treball es pot situar, sobretot en el primer terç de segle, on els polítics canviaven cada dos per tres i costa fins i tot saber quan hi eren, el que és el Col·legi de Metges de Barcelona i la Societat Catalana del seu temps, una altra institució clau, el que és la història d'institucions específiques com la presó model de Barcelona, el que és el paper de les dones, doncs com la biografia de Dolors Piera, mestra i política exiliada, que va tenir el Premi Leonor Serrano d'Història de l'Educació, el que és, i això ho he deixat pel final, la política escolar de l'Ajuntament de Barcelona. Clar, tenir aquest punt de vista general sobre el que són les polítiques públiques i d'alguna manera poder-ho inserir, això, l'escola, la història de l'ensenyament, en aquest marc, ens dona una possibilitat que és allò de posar l'ensenyament, l'escolarització dins de la història i amb així fer el pas següent del que ja teníem molt més fet, que era posar la història dins de l'ensenyament i dins de les pràctiques educatives. Per tant, jo els n'estic molt agraït, ha estat una tasca llarga la que han fet, esperem que d'alguna forma aviat puguem fer una altra conferència al respecte, perquè com diu a dalt, diu ensenyament primari públic, 3/4 de segle, que no és poca cosa, però és que en aquests moments estem treballant, bé, estan treballant, i al museu estem, diguem-ne, molt il·lusionats, amb el que és precisament el paper també de l'educació secundària, de l'ensenyament mitjà, que es deia abans, amb els treballs que s'estan fent sobre els instituts Joan d'Àustria i Infant Isabel. O sigui que vostès avui aquí tenen un tast del que és un projecte molt més ampli i ambiciós que gràcies a les doctores Canyelles i Toran, Toran i Canyelles estem poguent tirar endavant. Jo ja no els hi robo més temps i els cedeixo la paraula. Moltes gràcies per seguir amb nosaltres.
L'únic que he de fer al començar és mostrar la satisfacció per veure doncs, aquesta sala plena i per tant amb interès en escoltar les pinzellades que us podem oferir doncs, amb l'estona que tindrem. I també un agraïment molt especial al MUBA perquè és molt important que la història de l'ensenyament s'hagi incorporat o s'estigui en procés d'incorporar-ho a la història de la ciutat. Sempre doncs, la ciutat s'ha identificat en canvis urbans, s'ha identificat en canvis socials, etc. Però també hi ha tot aquest ampli ventall del que vol dir l'ensenyament, reglat o no reglat, però que ha format part de la història de la ciutat i que molt bé ha dit el director del MUBA, en Joan Roca, la pedagogia ha estat més estudiada que no pas la institució i el paper social que ha tingut l'educació. Bé, abans d'entrar ja amb el tema directament, hauríem de fer uns aclariments previs. En primer lloc, el per què d'aquest límit cronològic del 1970 al 1971. Bé, el 1900 és una fita important perquè es crea el Ministeri d'Instrucció Pública. I això què vol dir? Que fins aleshores l'ensenyament depenia del Ministeri de Foment, per tant no hi havia especificitat dintre del govern pels temes d'ensenyament. La llei d'educació, la primera que hi ha al nostre estat, a l'estat espanyol, es va promulgar el 1857. Aquesta llei que durarà dècades i dècades i dècades, tenia una particularitat i era que feia recaure sobre els ajuntaments la responsabilitat de tot allò que feia referència a l'ensenyament primari, des dels locals fins al pagament dels mestres i el material. Bé, hi ha un canvi substancial a l'any següent de creació del Ministeri, és a dir, l'any 1901, quan els mestres comencen a percebre el sou directament de l'Estat. Això és un canvi substancial perquè d'alguna manera és deslliurar-se de les dependències i les servituds del caciquisme que s'exercia o sovint s'exercia als ajuntaments d'aquella època. Per tant, d'alguna manera, la penúria de la realitat escolar s'ha de marcar en aquests primers anys de segle dintre d'una dinàmica, diríem, social, ideològica i política pròpia, que és allò que en història anomenem regeneracionisme. I dintre del regeneracionisme, que impregna totes les propostes polítiques des de el desastre, el dit desastre del 98, això anirà impregnant propostes polítiques, tot i això aquestes propostes polítiques acabaran totes elles frustrades. Però si no entenem la dinàmica del regeneracionisme no entendrem el perquè de la creació del Ministeri d'Instrucció Pública i de que els sous, els mestres, passin a ser percebuts directament des de l'Estat. També com un aclariment previ, també és complicat a vegades l'anàlisi global perquè què entenem per ensenyament primari, l'edat d'escolarització varia. De fet, fins al 1964 l'edat d'escolarització obligatòria era dels 6 als 12 anys i tot i així als 10 anys també s'obria la via per tots coneguda de, o la doble via que hi havia a partir d'aquesta edat. Si hem començat 1900 i acabem el 1971, l'any 1971 és l'any de la promulgació de la Llei General d'Educació. És l'intent d'adaptar l'ensenyament a les exigències del desenvolupisme econòmic. S'amplia l'edat d'escolarització fins als 14 anys, és un canvi radical, però hi ha una cosa també important i és que l'Estat continua aplicant el principi de la subsidiarietat vers l'escola privada a través de les subvencions. Per garantir la plena escolarització, l'Estat no té capacitat per diverses raons o no assumeix la responsabilitat i per tant es continua amb la subsidiarietat. Penseu que estem parlant d'ensenyament públic, però si analitzéssim xifres, que avui tampoc podrem fer-ho, bona part de l'escolarització al llarg de totes aquestes dècades que analitzarem està en mans de l'escola privada. Des de l'escola privada, l'oferta privada sempre supera a l'oferta pública. Bé, aquest era un aclariment inicial que es havia de fer, que era l'explicar per què en 1900-1971. I l'altre també aclariment que s'ha de fer, que ja l'he insinuat, i és que hi ha moltes dificultats per analitzar les xifres perquè, malgrat la llei fixi l'edat d'escolarització a l'hora de fixar el cens escolar de la ciutat de Barcelona o de qualsevol altre lloc, hi ha moltes dificultats perquè no tots els autors ni no totes les dades doncs, sorgeixen o tenen els mateixos paràmetres. I l'altre problema que hi ha són les ocultacions. He dit que hi ha un ampli ventall d'oferta de places en l'àmbit privat, en les escoles privades, i en molts casos es tracta de petits centres que bé s'oculten per raons doncs, contributives la seva existència o bé tenen un nombre d'alumnes superior al que aquell que realment declaren. I també hi ha un altre tema que és molt difícil de mesurar, que és l'escolarització intermitent, és a dir, alumnes que són escolaritzats durant un període, abandons, tornen a ser escolaritzats. Bé, això es fa molt, molt, molt patent en una realitat social com la de Barcelona, que viu justament en aquesta etapa uns canvis a nivell demogràfic tan profuns. Penseu que estem parlant d'una ciutat que té 533.000 habitants després de l'annexió dels pobles del Pla, que és el 1897, i que el 1930 ja n'assoleix més d'un milió. Per tant, és un canvi absolutament impressionant i això fa com molt difícil també de mesurar les xifres perquè en tot aquest procés hi ha canvis en els districtes, en la divisió administrativa de la ciutat. Mireu, el 1960, una altra data, doncs la ciutat ja té 1,5 milió d'habitants i el 1981 1,7 milió. De fet, és un creixement impressionant però que no es correspon en cap cas amb un augment de les despeses destinades a la instrucció pública, de manera que això referma el que he comentat, que l'oferta privada sempre supera a la pública. Bé, i ara, en quant hi ha el desenvolupament que farem del tema, que com tractant-se, atès que es tracta d'un treball en equip, doncs ens el dividirem cronològicament, doncs els criteris que hem adoptat per fer aquest desenvolupament venen marcats per la dinàmica política general o bé per fets decisori en la política escolar de la ciutat, en la política escolar de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, Hi ha una primera etapa que abraça des d'aquest inici de segle fins al 1916, que és la data clau perquè és quan es crea la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona i durant l'etapa durant la qual també es crea un organisme ben peculiar, el patronat escolar. Val? Bé, fins al, a partir del 31 els canvis doncs, amb la proclamació de la República són ben notoris, són els anys de la Generalitat Republicana, tant en període de guerra com en període de pau, i després ja, evidentment, a partir del 39 s'enceta la llarga etapa de la dictadura franquista fins a l'al·ludida Llei General d'Educació del 71. Bé, aquests són uns aclariments previs i ara passaria ja al desenvolupament de la primera etapa que abarca des del 1900 fins al 1916. Mireu, la realitat de les escoles públiques que hi ha a Barcelona aquests inicis de segle doncs és, està dominada, aquesta realitat està dominada per les escoles unitàries en edificis llogats. Edificis llogats per l'Ajuntament, per tant no hi ha hagut una política de construccions escolars, escoles unitàries, doncs de les quals les característiques era que, amb algunes excepcions, que també n'hi havia, la majoria transgredien qualsevol norma del higienisme escolar. Mireu, en aquests començaments de segle, tot i les dificultats per precisar les dades, però segons els anuaris estadístics de la ciutat de Barcelona, romanien sense escolaritzar gairebé 12.000 nens. El cens escolar era de 74.000 i d'aquests 74.000 hi havia només 13.000 i escaig que anessin a l'escola pública, la resta a la privada, però tot i així encara hi havia gairebé 12.000 nens sense escolaritzar. Però bé, aquest és el punt de partida, però és quan aquest any 1901 es produeix la confluència de dos fenòmens. Un l'he citat, que és el fenomen del regeneracionisme, la voluntat regeneracionista, frustrada, perquè el sistema té rutines, té ineficiències, però un dels punts claus de tota proposta regeneracionista era que si no s'elevava el nivell cultural de la població, el país no progressava. Aquest és un dels elements claus per entendre aquest començament de segle. Però l'altre punt clau és un canvi en el govern de la ciutat. La ciutat, a partir del 1901, passa a estar governada, és a dir, les eleccions municipals donen uns resultats al 1901 que trenquen amb tot el que ha estat fins aleshores la pràctica de l'alternança política a l'Ajuntament de Barcelona. A partir del 1901, el govern de la ciutat està en mans de partits dels que en diríem no inserits en els sistemes i que no han format part del sistema de la restauració. Són els republicans i són els de la Lliga, els regionalistes. Els republicans tindran l'hegemonia política a l'Ajuntament de Barcelona fins al 1915, que són les eleccions que marquen ja l'empat i posteriorment hi ha la suplantació de l'hegemonia republicana per la de la Lliga. Per tant, són gairebé dues dècades en què el domini polític a l'Ajuntament de Barcelona està en mans dels republicans. Quan diem republicans ens referim a àmplies famílies. El republicanisme abraça des de el republicanisme radical de Les Rouges, abarca el republicanisme federal, abarca el republicanisme nacionalista. Però en general convergeixen amb un objectiu molt clar. Tenen un projecte, formulen un projecte de redempció a les classes populars i de consolidació a l'esperit de ciutadania. Aquests són els dos objectius. Millorem la realitat d'aquestes escoles, doncs, absolutament bé, en unes condicions tan precàries, perquè millorant això l'esperit de ciutadania quedarà consolidat. Perquè mentre fem això estem esperant que es produeixi la transformació global que volem, que era substituir la monarquia per la república. El model que tenen és el model francès. per tant, és defensar l'escola nacional i rebutjar totalment la influència de l'Església en l'àmbit escolar. Aquest és el projecte a grans trets del republicanisme que governa la ciutat en aquestes dues primeres dècades. Per tant, si l'escola nacional, que és la que defensen, està abandonada per l'Estat, aleshores ha d'haver-hi una tasca de suplència des de l'Ajuntament. Bé, a Barcelona hi ha una coincidència que és, serà molt important i transcendent per la ciutat, que és que el gran director, ideòleg, impulsor de les reformes escolars que es produiran en l'àmbit municipal estan fetes per un personatge molt imbuït de l'ideari de la Institució Libre d'Ensenyança, que és Hermenegildo Giner de los Ríos, regidor durant molts anys a l'Ajuntament i el que, bueno, germà del Francisco Giner, el creador de la Institució Libre d'Ensenyança, era professor d'ètica de l'Institut de Barcelona. Bé, des de molt aviat, en concret, ja l'any 1907, per iniciativa d'Hermenegildo Giner, es desdoblen totes les escoles unitàries, és a dir, nomena mestres auxiliars i totes les escoles unitàries queden desdoblades. I a més, aquest mateix any s'introdueixen a les escoles ensenyaments especials, des del dibuix, la música i la gimnàstica. Bé, aquesta vessant de redenció a les classes populars a través dels principis de l'higienisme escolar, tot això es complementa amb una sèrie d'iniciatives, que és el que és conegut com l'obra paraescolar. Són les colònies, són les semiscolònies, són les cantines, són els parvularis, fins a arribar doncs, al que és una fita important, que és la creació de l'Escola del Bosc del Parc de Montjuïc, una escola a l'aire lliure, l'any 1914. Bé, paral·lelament en aquest procés anaven fent camí moviments renovadors des del punt de vista pedagògic. Alguns mestres ja començaven a estar connectats amb els moviments de l'Escola Nova d'Europa i van començar a assistir a cursos a l'estranger, alguns d'ells subvencionats, aquestes estades a l'estranger per l'Ajuntament, i això va servir per posar les bases d'una altra creació municipal barcelonina, que són els parvularis Montessori. Els parvularis Montessori és fruit d'aquesta tasca de beques a l'estranger. També comencen a aparèixer associacions del Magisteri Oficial, la Federació de Mestres Nacionals de Catalunya, l'any 1908. I és en el marc, o en un dels marcs bàsics, per començar a debatre temes que més endavant doncs, es traduiran en polítiques, que és el tema de la neutralitat escolar, la coeducació i el bilingüisme. La Federació de Mestres Nacionals de Catalunya és un puntal en el debat sobre aquests temes. Bé, també, no cal dir que també en paral·lel, hi ha iniciatives des de l'àmbit privat, des de pols oposats. Aquí trobem sectors de la burgesia catalanista que s'allunyen o es volen allunyar del model de l'escola confessional tradicional i donen suport o impulsen experiències singulars. Potser una d'elles, per no allargar, seria el Col·legi Mondor, a Sant Gervasi, dirigit per Joan Palauvera, adreçat a aquesta burgesia catalana que no vol identificar-se amb les tradicions de l'escola confessional. Però hi ha també l'altre pol, que són classes mitjanes cultes, diríem, que s'acullen a un altre model, que és el model del racionalisme i de lliure pensament i de la coeducació. I aquí hi ha tota l'àmplia xarxa d'escoles vinculades a l'Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia. L'Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia, la primera a l'any 1, però escampades per la ciutat. I tot això fa que no només siguin les escoles modernes, sinó que hi ha tot un conjunt d'ateneus i centres republicans per tot Barcelona que usen els llibres ferrerians, etc. I aquí és important perquè és tota una xarxa que atén no només a la població escolar, sinó també a les classes populars, en règim d'estudis nocturns i amb tot un ventall de serveis que van molt més enllà dels escolars. Hi ha serveis sanitaris, hi ha serveis culturals. És una tasca de suplència d'allò que l'Estat no dona. Bé, tota aquesta xarxa d'escoles privades, però oposades des del punt de vista ideològic i dels seus clients, reben subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, l'Ajuntament de Barcelona, no conscient de que la seva oferta no arriba a satisfer totes les necessitats, subvenciona. Lògicament, segons sigui una etapa de domini del republicanisme o de domini dels regionalistes de la Lliga, hi hauran, les subvencions es decantaran cap a un o cap a un altre. Bé, un dels punts claus de divergència entre els republicans i els regionalistes a l'Ajuntament venia donat també per el que estava succeint a la Diputació de Barcelona, dirigida per Prat de la Riba des de 1907. Bé, la Diputació barcelonina i després, més endavant, la Mancomunitat, el que faran són proposar eines per un futur, que voldria dir formació de mestres, sobretot catalanització. Per tant, per vestir un model educatiu propi, es malfiaven de l'acció de l'Estat i, per tant, s'havia de posar uns fonaments, no tant atendre a la demanda escolar, sinó posar els fonaments per un futur. Això era un punt clau d'enfrontament perquè eren dues polítiques diferents. Bé, malgrat aquests dos models d'actuació en els aspectes educatius, l'any 1908 té lloc un fet molt singular a Barcelona. És un moment, l'any 1908, hi ha un romanent pressupostari a l'Ajuntament i hi ha un alcalde accidental, que és un republicà. L'alcaldia no estava en mans seves, però en aquell moment, perquè l'alcalde era nomenat des del govern, però en aquell moment ocupava l'alcaldia accidental el republicà Bastardes. Bé, amb la força que té en aquell moment el republicanisme, que té la majoria a l'Ajuntament, més aquesta circumstància, més aquest romanent pressupostari, fa que l'Ajuntament de Barcelona aprovi un pressupost extraordinari de cultura. Bé, quin és l'objectiu? Crear quatre grups escolars, entenem per grups escolars i escoles graduades, etcètera, etcètera, experimentals a la ciutat, que estiguessin regits per una junta que fos independent de l'Estat i que el model educatiu, el model pedagògic per a aquests grups serien la neutralitat, la coeducació i la catalanitat, també amb la línia dels principis institucionistes que he comentat abans. Bé, aquest pressupost va fer fallida, o aquest projecte va fer fallida, sobretot per les campanyes dels sectors clericals. El bisbe va fer fortes campanyes públiques en contra d'un model que considerava, doncs, que portaria a la immoralitat, i el governador civil va acabar per anul·lar el pressupost, al·legava que hi havien hagut extralimitacions pressupostàries. Però tot aquest procés de debat, que va ser molt fort a la ciutat, la Lliga, que inicialment havia donat suport al pressupost, acaba per retirar aquest suport i es va alinear amb els sectors clericals i conservadors de la ciutat. Per tant, el projecte va fer fallida. Bé, la Setmana Tràgica el que fa és marcar l'esquerda encara més gran entre republicans i regionalistes. La Setmana Tràgica i els seus efectes. Val? Bé, i en aquest anys ja posteriors a la Setmana Tràgica, doncs, bueno, són el llarg procés per constituir la Mancomunitat de Catalunya, i també això serà un aprofundiment de les divisions que hi havia entre republicans i regionalistes. De fet, la Mancomunitat, amb la línia del que havia estat també la Diputació barcelonina, Només va construir un 4 grups escolars a tot Catalunya, havien de ser prototips, una cada província. Es van reformar, evidentment, les escoles tècniques i justament també una proposta per nomenar directament els professors és el que va portar a enfrontaments duríssims que van arribar inclús a les Corts d'Espanya amb els republicans que es van erigir en defensors del magisteri oficial. Bé, amb això, amb aquest context de divisió i d'obra republicana amb un model de reformisme social que he esmentat, doncs ens hem de situar ja a l'any 1916, que és quan l'any 1916 hi ha el fet que ja he comentat abans, el fet determinant, que és la creació de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Bé, hi ha un canvi en la correlació de forces. L'any 15 la Lliga empata i el que pot fer és, aleshores, començar a plantejar les seves alternatives. Bé, quin és el tema? Que la crisi social, en plens efectes de la Primera Guerra Mundial, hi ha molta efervescència social a la ciutat i molta efervescència de les entitats. I hi ha campanyes molt persistents i campanyes amb molt impacte d'entitats que reclamen una escola digna i que la premsa es farà ressò de totes aquestes, hi ha manifestacions, hi ha manifestos, etc. Bé, l'entitat que serà l'ànima amb tot aquest procés de reclamar un altre tipus d'escola és l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Bé, tot plegat estem entrant ja en una altra concepció, que seria el que ara no ve al cas, detalla molt, però seria el noucentisme. L'escola vella, l'escola higiènica, la formació de la Catalunya ciutat, l'ànima col·lectiva, etc. Bé, en aquest context això afavoreix que es creï una comissió dintre de l'Ajuntament, la Comissió de Cultura, de la mateixa manera que l'any 1900 s'havia creat el Ministeri d'Instrucció Pública, al Consistori Barceloní no hi havia una comissió específica de cultura, sinó que depenia de governació, de foment, depèn dels moments. Bé, la proposta de crear la Comissió de Cultura la fa un regidor de la Lliga, Lluís Duran i Ventosa, i d'entrada rebé l'oposició de tot el ventall dels republicans, els larrouxistes, els nacionalistes, etc. Perquè el seu recel era que reproduïssin a l'Ajuntament els esquemes que s'estaven aplicant a la Mancomunitat. Bé, però finalment es van acceptar moltes de les esmenes que van presentar els republicans i va haver-hi consens. I es va poder fer una comissió en què el seu nombre d'integrants era proporcional al nombre de regidors que tenia cada formació. Hi ha una altra mesura molt intel·ligent en aquell moment, que va ser crear un organisme tècnic de que estigués integrat dintre de la comissió, però que impedís que les eleccions que anaven fent variar la correlació de forces cada 2 anys, a més hi havia eleccions bianuals, portava les comissions municipals a una situació d'inestabilitat i per tant el que es fa és crear un organisme que se li diu assessoria tècnica, es crea l'any següent, l'any 17, per intentar que dintre d'aquesta assessoria hi hagués tècnics que garantissin la continuïtat. Va ser també important el que fos nomenat cap d'aquesta assessoria tècnica, un personatge que bé, estava molt ben vinculat amb el republicanisme, però que a més, pel seu catalanisme també estava ben acceptat pels sectors de la Lliga, era Manuel Eno Sánchez, i havia estat, era un soci insigne de l'Ateneu Enciclopèdic Popular i per tant això va servir per donar consens. Bé, a l'assessoria s'incorporaran 2 persones també claus pel futur de les realitzacions, que seran l'arquitecte Josep Goday i el metge Enric Mies, perquè era el que havia de vetllar perquè hi haguessin tots els requeriments. Bé, quin era el problema que havien d'afrontar aquesta comissió de cultura nounata, doncs el problema era el problema crònic, era la manca de places escolars, la manca d'edificis, perquè en aquell moment el que es pretenia o el que havia estat en primer pla en totes les campanyes era que havien d'haver-hi escoles públiques que atreguessin a totes les classes socials, és a dir, que no podia ser que l'escola pública estigués destinada només a un sector. Bé, en aquest sentit de hem de construir, hem de fer grups escolars, destaquen dos projectes, els dos fets per arquitectes republicans. Projectes vol dir estudis per planificar els grups escolars a la ciutat. Un és el projecte de Manuel Begui Marc, un arquitecte de les, bueno, que militava en el republicanisme radical, i l'altre, Enric Vilamarieges, que aquest era un arquitecte vinculat al republicanisme catalanista. Bé, però paral·lelament amb això, la comissió va fer una cosa molt intel·ligent, que va ser convocar a totes les associacions ciutadanes, a col·legis professionals, etc., perquè opinessin sobre com s'havia d'abordar la qüestió escolar. Bueno, finalment s'aprova el Pla General de Distribució d'Edificis Escolars, ben aviat, a l'any 17, que preveia la construcció de 29 grups escolars escampats per tota la ciutat i que havien d'acollir 20.500 alumnes. Era un primer pas. De tota manera, les dificultats econòmiques per emprendre una obra d'aquesta envergadura eren claus i es va anar, diguem, disminuint, l'objectiu va anar disminuint, però van haver-hi dues circumstàncies que van afavorir que tot i el pla fos algo més que un projecte. Una circumstància va ser que les finances municipals no estaven malament en aquell moment, i de l'altra, que hi havia una sèrie de llegats i donacions que personatges il·lustres havien fet a la ciutat i que van permetre endegar, doncs, la construcció del grup escolar Baixeres, per exemple, la Via Laietana, que era una deixa a través de la deixa del que havia sigut el projecte, l'autor del projecte de reforma interior, l'Àngel Baixeres. La Farigola, una altra, aquesta va ser la primera escola que es va inaugurar, i també es va inaugurar al mateix temps la Farigola. Totes dues es van inaugurar l'any 1923. Bé, a punt d'inaugurar-se les dues escoles, què faltava? L'Ajuntament havia finançat uns grups escolars d'unes característiques ben diferents, però què faltava? Doncs la capacitat per poder dotar de singularitat aquestes escoles. I això es va, després de moltes negociacions, es va aconseguir del Ministeri d'Instrucció Pública, es va aconseguir la concessió d'un règim de patronat, el que és conegut com a patronat escolar. Bé, què és el patronat escolar o què fou? Bé, l'Ajuntament tenia capacitat per nomenar els mestres d'aquests grups, però sempre que fossin de l'escaló oficial. Aquests mestres, per què havien de ser nomenats per l'Ajuntament? Perquè se'ls volia imprimir una qualitat i, per tant, doncs, volien garantir-ho a través d'uns equips coherents. Pels mestres, doncs, era una oportunitat realment extraordinària, perquè a més cobraven un sobresou bastant important tots els que treballaven a aquests grups escolars. Tot i això no va estalviar, doncs, la polèmica entorn de si això seria un privilegi per una minoria o per les condicions econòmiques, però també per les condicions materials en què es treballava en aquestes escoles. Bé, hi havia un precedent que va ajudar a poder nomenar els mestres, que a l'Escola del Bosc ja es feia, i a Madrid ja existia també un patronat escolar. Per tant, això va fer possible la concessió d'aquest règim. Tot i això, aquests dos grups, els primers dels que es contemplaven o que es van poder construir dels contemplats en el pla del 1917, doncs estaven construint-se la resta de grups, però el procés es va veure truncat, doncs, perquè el cop d'estat de Primo de Rivera va truncar el procés. D'una banda, va suspendre el règim de patronat, de l'altra, al·legant irregularitats econòmiques, es van paralitzar les obres dels grups que s'estaven construint, i per altra banda es va destituir Manuel Henao de l'assessoria tècnica. Bé, això què va fer? Que l'empenta inicial que havia tingut la Comissió de Cultura doncs es quedà frenada totalment. I de fet poca obra escolar ja en els anys de la dictadura, si n'acceptuem que acostant-se a l'exposició del 29, la imatge de la trista realitat escolar de Barcelona, feu que doncs, es decidís des de l'Ajuntament, les dues coses que es van fer més singulars va ser fer pintar, repintar les escoles per no donar una imatge tan, diríem, tan vergonyosa de la situació escolar de la ciutat, i de l'altra inaugurar, bueno, fer un grup escolar, l'escola que està ara al Parc Güell, amb el nom del dictador, que era una de les coses, volia que cada província hagués una escola, i era el grup escolar Primo de Rivera, és l'escola doncs, del Parc Güell. Bé, el 1930, doncs, amb la caiguda de la dictadura, doncs, ben aviat es va tornar a la normalitat constitucional i els regidors que havien estat destituïts tornen als seus càrrecs, es tornen a, també a l'assessoria aquells que havien estat destituïts, es restableix el règim de patronat, i aquest règim de patronat s'aconseguia que s'ampliés als grups que aleshores estaven ja a punt d'inaugurar-se. El primer grup que es va inaugurar en aquests dies, diríem dies previs a la proclamació de la República, és l'escola a l'aire lliure, Ignasi Iglésies, a Sant Andreu, i després el 10 d'abril, dos dies abans de les eleccions, doncs es van inaugurar 13 grups escolars escampats per tota la ciutat. Però a partir d'ara comença una etapa que ara ja cediré la paraula a la Cèlia.
Bueno, veureu que això és una mica el del treball en equip, no? Aleshores, comencem una altra etapa amb la proclamació de la Segona República, en la que veurem que hi ha dos canvis fonamentals. Una és que des de les institucions, tant des de les institucions de Madrid com des de les institucions catalanes, canvia la valoració de l'escola pública. És a dir, es considera que l'escola és un fonament de ciutadania i que els mestres són importantíssims en la tasca que fan per fomentar aquesta civilitat dels futurs adults. Aleshores, la República, només l'altra qüestió que serà també importantíssima, lligant amb el que ha explicat abans la Rosa, de que els republicans ja des de començaments de segle tenien aquesta preocupació pel civisme, que ja he esmentat, i també pel fet de que l'escola podia, diguem-ne, d'alguna manera redimir els nens de les classes treballadores, enlairar-los culturalment i aleshores fent-los progressar intel·lectualment, però també socialment. Aleshores, aquestes dues idees marcaran una mica l'etapa republicana. O sigui, per una banda, la ideologia, i per l'altra banda, la preocupació perquè quants més nens puguin anar a l'escola millor. I això marcarà un canvi respecte a l'etapa anterior. Aleshores, ja des del govern provisional, el ministre Marcelí Domingo, que era un mestre nascut a Tarragona, dicta uns decrets que marquen una mica la línia. Els decrets del govern provisional de Marcelí Domingo, per una banda, diuen es permet el bilingüisme a les escoles catalanes. O sigui, a partir d'aquí, el català a l'escola és legal. No vol dir que abans no es fessin classes en català, sobretot en algunes privades, però la possibilitat legal, neta, sense cap problema, que es pugui fer català a l'escola, es legalitza a partir del govern provisional de la República amb un decret de Marcelí Domingo. L'altre decret que fa Marcelí Domingo és sobre el laïcisme, és a dir, l'escola no ha de transpoar religiositat, l'escola ha de ser neutra i per tant han de desaparèixer els signes externs de religiositat a les escoles. Això era un impacte impressionant per lo que era la mentalitat d'aquell moment. I l'altre decret és calen 27.000 escoles, no eren exactament 27.000, això és el que reflectirà la premsa, eren uns números diferents, estem dient el número rodó, i aquestes 27.000 escoles cal que es posin en marxa el més aviat possible, i com que no tindrem diners, penseu que està encara en el govern provisional, cal d'alguna manera fer un pla de que en 5 anys ens marquem quantes escoles volem anar creant. Això canvia moltíssim la situació. I l'altra qüestió importantíssima és dir, aviam, perquè es pugui aquestes escoles que anirem acceleradament creant puguin tenir mestres, no podem seguir fent el sistema d'oposicions, que era un sistema lent i un sistema doncs, que gotejaven mestres oficials cada any, però que anaven amb goteig, no? Sinó que hem de fer uns cursets que permetin de perfeccionament, que permetin que just els recent titulats que surtin de les escoles normals amb poc temps puguin incorporar-se ja a les escoles, però a més amb garantia que aquelles persones seran docents de qualitat. I aquests cursets de perfeccionament doncs, també s'impulsen a partir ja pràcticament dels primers mesos de la República. Aleshores, a part d'això, la Constitució defineix molt bé el que vol que sigui la nova escola pública. Aleshores, per exemple, queda molt clar que l'escola ha de ser totalment gratuïta, ha de ser a l'ensenyament primari, ha de ser gratuït i obligatori. Que l'Estat assumeix les responsabilitats en matèria de cultura i a més que l'escola ha de ser laica. Aquest punt és el que generarà més malestar, això ho he sabut per tots vosaltres, i el que precisament crearà més problemes quan en el moment en què s'intenti aplicar un altre dels articles de la Constitució que deia que les congregacions religioses no havien de tenir cap privilegi, ni en matèria educativa ni en cap altra. En el moment que s'intenti dur a terme a la pràctica aquesta regulació de les ordres religioses, inclús es parli de que se suprimiran les escoles religioses, que això generi un canvi polític important a partir de l'any 33. Aleshores, pel que fa a Catalunya, tots també sabem molt bé que República i Autonomia van plegats. És a dir, quan es proclama la República a la plaça de Sant Jaume, vull dir, Francesc Macià el que proclama és la República Catalana. Aleshores, el que passarà és que una cosa és una proclamació, diguem-ne, exaltada en un moment de que la gent està al carrer, i l'altra cosa és el llarg procés polític que portarà a l'Estatut. Aleshores, aquest procés és molt llarg. Penseu que l'Estatut no s'aprova fins al mes d'agost de 1932, per tant ha passat bastant de temps, i en aquest procés doncs, les coses es van desvirtuant perquè cal fer negociacions amb Madrid, hi ha estires i arronses. Aleshores, si el projecte que havia sortit de Catalunya en l'Estatut de Núria reclamava que l'ensenyament tingués com a única llengua vehicular el català, i que a més la Generalitat de Catalunya, l'organisme que havia de ser l'òrgan de govern de la Catalunya Autònoma, tingués plenes potestats en matèria educativa, l'Estatut del 32 frustra aquests dos objectius. I aleshores el que fa és afirmar la cooficialitat de les dues llengües, és a dir, no va gaire més enllà del decret de bilingüisme de Marcelí Domingo, i a més el que fa és dir, bueno, però l'escola pública, la Generalitat pot crear escoles, si vol, pot crear institucions educatives, però l'Estat mantindrà la seva xarxa educativa en el territori català, amb la qual cosa l'escola pública passa a ser una escola dual. És a dir, hi ha les escoles que depenen de l'Estat, moltes que encara són com aquelles unitàries que hem vist al començament. Escoles que estan una mica millor, doncs les escoles del patronat, perquè el patronat no desapareix, i a més hi ha escasses escoles noves que crea la Generalitat, les més conegudes, perquè són realitzacions brillants en matèria pedagògica, doncs els cicles primaris dels instituts d'escola. Això són les escoles que crea la Generalitat. A Barcelona ciutat. Aleshores, clar, això vol dir que l'escola pública en aquells moments és una escola doncs, que té com tres sistemes de gestió diferents. Aleshores, durant tot aquest temps, també és de tot sabut de tots vosaltres, que el que serà el partit que dominarà la situació política és Esquerra Republicana. Aleshores, Esquerra Republicana també controla l'assessoria tècnica i en aquests anys el que fa és intentar portar a terme els projectes de reformisme social que els caracteritzaven. Aleshores, el que els preocupa més en aquests moments en l'Ajuntament, un cop ja, diguem-ne, a més ha mort Manuel Henó i s'ha tancat una mica una etapa dintre de l'assessoria tècnica, perquè Manuel Henó mora de malaltia l'any 32, doncs el que els obsessionarà més serà sobretot la satisfacció de la demanda de places escolars públiques. És a dir, s'abandonarà una mica el que era l'experimentació qualitativa de l'etapa anterior, això de fer escoles molt boniques, minoritàries, molt, on s'hi abocava molt interès, però que eren experiències i que es havien fins a cert punt, diguem-ne, ampliat fins l'any 30 amb 12 grups escolars, però que cobrien només una part de l'escolarització de la ciutat. Aleshores, el que volia l'Ajuntament Republicà, en mans d'Esquerra, era satisfer la demanda de les famílies que una mica emmirallades per aquests nous grups escolars, se'ls havia desvetllat l'interès per dir i volem dur els fills a escola pública, ara que estan bé aquestes escoles, ara que milloren. I aleshores, clar, per satisfer tota aquesta demanda era una mica difícil doncs, seguir amb la línia de construir escoles tan boniques comptant amb pocs recursos. I aleshores el que es va fer és optar per adaptar edificis. I aleshores aquests edificis adaptats van ser edificis de molts d'ells de l'antiga exposició del 29. Es van adaptar pavellons de l'exposició, es van adaptar als hotels de la plaça Espanya i es van construir amb escoles. Aleshores, pràcticament d'aquesta època, l'únic grup escolar monumental que de fet culmina la trajectòria d'arquitecte escolar de Manuel Goday va ser el grup escolar Collaso i Gil, que es va inaugurar l'any 35. És l'últim gran grup escolar monumental. Aleshores, en canvi, torno a dir, si el que els preocupava l'Ajuntament bàsicament era que els nens tinguessin plaça a les escoles públiques, el que es va començar aleshores és emprendre una línia d'actuació molt radical. Penseu que Esquerra Republicana tenia molt clar el que era la necessitat del laïcisme a l'escola i aleshores el que van fer va ser plantejar i posar-se d'acord amb el govern central i incautar l'any 1932 els edificis de les escoles de la Companyia de Jesús, dels jesuïtes, del carrer Cas, del carrer Rosselló i de Sarrià, edificis que tots vosaltres encara identifiqueu perquè encara estan en actiu. Aquests edificis es van incautar i es van convertir en escoles públiques. En aquestes escoles, que eren immenses i en les quals s'hi arribaren també a instal·lar després instituts d'escola, doncs hi van anar a parar nens de tots els barris de la ciutat, perquè molts dels pares que, per exemple, duien els fills a l'escola de Sarrià quan es van convertir en un grup escolar públic, els van treure. I aleshores l'Ajuntament potenciava que els nens de tots els barris poguessin traslladar-se, diguem-ne, d'un barri a l'altre de la ciutat amb transport públic, amb uns braçals que permetien que tinguessin transport gratuït en la companyia de tramvies de la ciutat. I aquí teniu el cartell una mica de les escoles que permetia que els nens amb el braçal poguessin tenir el transport públic lliure. Al mateix moment en què comencen a crear-se tantes places escolars, cal també ampliar el nombre de mestres de patronat, perquè aquestes escoles seguien tenint el règim de patronat. I aleshores es comencen a crear-se problemes, perquè el mateix Ajuntament contracta, selecciona mestres de patronat, els contracta amb el mateix règim, però en canvi els dona unes condicions econòmiques pitjors de les que tenien els que havien entrat en un primer lloc. Llavors això genera malestar, és a dir, dintre del patronat hi ha uns mestres, per dir-ho d'alguna manera, com de primera, perquè era de la primera fornada, uns que cobren menys, que són els de les segones fornades, i a més hi ha tota l'altra escola pública de la ciutat que també diu, home, a nosaltres també ens agradaria que ens milloressin les condicions i que a més poguéssim cobrar un suplement. Ja enteneu el problema, suposo. Aleshores, veiem que la preocupació... Disculpeu. Aquesta preocupació de l'Ajuntament anava bàsicament a dir no ha de quedar cap nen sense escola. Aleshores, a l'any 34 es considerava que pràcticament eren 28.000 nens els que estaven sense escola. Cada vegada, per part dels partits polítics que estaven en la Comissió de Cultura i també pels tècnics, es veia que per resoldre el problema s'havia d'anar abandonant aquesta línia del monumentalisme que havia tingut una significació en el seu moment i que es havia de tendir a edificis com més funcionals i més simples, i en aquesta línia també els arquitectes del GATPAC es pronunciaven en aquest sentit. Per resoldre el dèficit de places, el que en el debat municipal aviat es varen veure com molt clares com dues línies totalment diferents. Aleshores, Esquerra Republicana, en un moment determinat, fa un pla l'any 34, en el que diu hauríem de fer d'alguna manera augmentar l'oferta de places públiques, com sigui. I aleshores, ho podeu veure a la pantalla, el regidor Cristià Cortés planteja, doncs mira, intentem que augmentin uns quants alumnes per aula, 5 o 6 alumnes per aula, i a més tots els mestres de patronat que dediquen hores a fer activitats complementàries els hi traiem la reducció i que es dediquin totalment a la docència. Els que sou ensenyants de la sala, doncs aquestes coses també us poden sonar d'alguna manera. Aviam, però hem de pensar que era, aviam si podem encabir el major part de nens possible. Estem parlant de 28 nens al carrer, vull dir que no és 28.000 nens al carrer, no és cap tonteria. Aleshores, això, aquesta línia, diguem-ne, aquest projecte queda en suspens a partir del 6 d'octubre del 34, quan Esquerra queda bandejada de l'Ajuntament, doncs l'Ajuntament queda suspès i aleshores un ajuntament nomenat des del govern central es forma amb membres de la Lliga Catalana i del Partit Republicà Radical. I aleshores el problema dels nens al carrer segueix sent. I aleshores el regidor Lluís Codolà de la Lliga Catalana planteja una alternativa al Pla Cortés que, si us hi fixeu, doncs demostra una mica els dos plans, demostra una mica quines eren les dues visions dels dos partits polítics. El Pla Codolà diu, molt fàcil, demanem que a les escoles privades ofertin places pels nens que tenim al carrer i els hi farem una subvenció per cada nen que acullin des de que fins aleshores no estava escolaritzat. Aleshores, aquestes subvencions serà el Partit Radical el que dirà, bueno, però per favor, a les escoles religioses no, però si no també hi haurien colat. Aleshores, això fa que la inestabilitat sigui tant que realment no resolgui el problema. És a dir, durant l'etapa republicana, el problema dels nens al carrer sense escola no es resol. I aleshores fa que a les eleccions de febrer de l'any 36, un dels eslògans del Front Popular sigui precisament aquest, doncs els 50.000 nens sense escola. No eren potser 50.000, era una manera de fer-ho gros, no? Però realment si comptàvem els que estaven mal escolaritzats i al carrer, però realment era un volum molt important de nens. Això canvia, evidentment, de forma radical a partir de que esclata la Guerra Civil. Aleshores, a partir del juliol de l'any 36 hi ha una situació revolucionària. Hi ha una situació revolucionària i aleshores aviam, la Generalitat segueix tenint un poder, però evidentment el comparteix amb les forces obreres que s'han organitzat. Els sindicats de mestres prenen un paper important dintre del SENO, que és una organització que es crea, que és el Consell de l'Escola Nova Unificada. El SENO realment no solament es planteja allò de l'escolarització de tots els infants, sinó que a més se li afegeixen nous problemes. Amb la guerra desapareix l'escola privada religiosa, el qual vol dir doncs, un volum important de nens que fins aleshores anaven a unes escoles determinades. Els sindicats es plantegen el control de tota l'escola pública i a més augmenta el nombre de necessitats perquè arriben nens refugiats. Això vol dir que el SENO ha d'actuar amb urgència per fer front a les necessitats. I aleshores el que es fa és sobretot incautar edificis i en edificis no únicament escoles privades, sinó també cases senyorials que s'incauten i que es transformen en centres escolars en projectes arquitectònics de bastanta qualitat fets pel Sindicat d'Arquitectes de Catalunya. Aquesta etapa realment és excepcional, és una etapa en la que tot el que havien sigut, diguem-ne, les propostes republicanes d'una escola absolutament laica, sense cap resta de presència religiosa, la idea de que nens i nenes neixin junts a l'escola, la idea de l'escola mixta, que en algunes escoles durant la República s'havia començat a implantar, però que no s'implanta generalitzadament fins a la guerra. I la idea de que les escoles poden tenir, diguem-ne, una capacitat d'experimentar mètodes diferents, tot això es porta a terme en aquests anys de guerra, però clar, amb una situació d'excepcionalitat total. Hi ha mestres que en ple curs són cridats al front, els nens refugiats segueixen gotejant i a més a la ciutat de Barcelona i en determinades àrees els bombardejos donen molts problemes pel funcionament normal de les escoles. Per tant, és una experiència absolutament excepcional. Aleshores, aquesta experiència, com també de tots vosaltres és sabuda, acaba bruscament. Aquí teniu una imatge, ho dic una mica perquè m'havia oblidat de passar-la, aquí teniu una imatge d'un dibuix fet per un nen d'una escola en la que hi ha el repartiment de llet, una mica per durant la guerra, és per demostrar-vos una mica l'excepcionalitat de l'etapa, no? En el moment en què doncs, des de les associacions d'ajuda als infants de l'Espanya republicana doncs, a les escoles públiques es reparteix llet. S'acaba la guerra a l'any 39 i evidentment s'acaben tots els avenços cara a l'educació popular. també de tots vosaltres he sabut una mica quina és la línia que s'implanta amb el nou règim franquista. S'acaben les institucions autonòmiques, es silencia el català a les aules i s'imposa un nou sistema educatiu centralitzat i un sistema en el que l'escola pública el que se li reserva és una funció bàsicament com d'adoctrinament en els principis del patriotisme i del catolicisme. Els nens i les nenes tornen a anar amb aules separades, tenen a més matèries, estudis diferenciats i les escoles privades tornen a tenir, tornen a recuperar, les privades religioses tornen a recuperar els edificis que se'ls havien encautat, tornen a recuperar els privilegis que havien tingut abans de la República i l'Escola Nacional torna a passar, però a més ben definidament, perquè ho diuen les autoritats del règim, és l'escola pels pobres, és l'escola per aquells que els pares no puguin pagar-los una escola privada. Els mestres són sotmesos a unes mesures de depuració bastant serioses i que sanciona bàsicament el que havien sigut les seves activitats sindicals anteriors i les seves actituds polítiques. Aleshores, tots els mestres, evidentment, perden la possibilitat de sindicar-se, s'han acabat els sindicats oberts, i aleshores queden obligats tots a enquadrar-se dintre del SEM, el Servicio Español del Magisterio, que era un organisme controlat per Falange. A Barcelona, el règim va suprimir el patronat escolar i els grups escolars van ser, a partir d'aquell moment, convertits en escoles nacionals, escoles nacionales graduades, això sí, eren graduades, i les colònies que fins des de començaments de segle organitzava l'Ajuntament pels nens de les escoles públiques passen a ser controlades per Falange. Aleshores, què passa amb els grups escolars? Què passa amb els mestres dels grups escolars? Doncs amb les depuracions, la meitat dels directors dels grups escolars de patronat van ser expulsats definitivament de l'ensenyament. En canvi, no va ser tan dura l'escapçada en la resta del professorat. Doncs només un 30% del professorat va ser sancionat i el resta del 70% van ser depurats però sense sanció. La majoria gràcies a que tenien cobertura dintre del món de l'Església i que varen ser moltes vegades capellans els qui els varen avalar. Els mestres que varen superar aquesta depuració i que no varen ser traslladats, és a dir, perquè la sanció no implicava trasllat, el que sí varen tenir, diguem-ne, és es van moure en un ambient de por. És a dir, qualsevol cosa que pogués recordar que abans de la guerra, que durant la guerra o abans de la guerra havien tingut algun passat mínimament sospitós, doncs això els podia expulsar d'alguna manera de la seva, com de la seva tranquil·litat, del lloc de treball que havien arribat a guanyar. I aleshores una mica, per el que hem vist amb les dues o tres escoles que hem anat estudiant, doncs molts d'ells s'avingueren a fer les classes en castellà. S'avingueren a cantar himnes patriòtics i els cares al sol i els abanderes i s'avingueren també a seguir, que això és molt important, un calendari escolar replet de festivitats patriòtiques i litúrgiques, però en canvi a les seves aules, que eren aules en les que hi havia evidentment el crucifix i el retrat de Franco i de José Antonio, però varen seguir tractant els nanos amb una mena de carisma, d'una mena de tarannà, que era una mica el que havien après en els anys de la República i que això contradeia totalment la normativa que manava des de la inspecció, que el que impulsava era sobretot un tipus d'ensenyament absolutament autoritari. A l'Ajuntament, l'Ajuntament només va mantenir la seva gestió a les escoles que eren diferents, que no era l'escola, diguem-ne, normativa, l'ensenyament reglat primari, no? Aleshores va mantenir els parvularis, va mantenir les escoles especials a l'aire lliure, va mantenir les escoles de deficients com la de Vilajoana o les escoles d'ensenyament domèstic i va mantenir també una política de creació d'aquests centres però molt més reduïda, i en aquests anys, l'any 41, per exemple, s'inaugura l'escola 26 de gener per infants amb deficiències físiques. Però pel que fa a l'escola primària, la ciutat es va ressentir, com tot el país, de la manca d'interès per l'educació popular i la creació de noves escoles no es va intensificar, malgrat que entre el Ministeri de, en aquell moment ja és Ministerio de Educación Nacional, i l'Ajuntament, a l'any 45 es va signar un conveni que ara a la creació de noves escoles. Aquest any també és l'any en què les Corts Espanyoles aproven una nova llei d'ensenyament primari. Penseu que és la primera norma que trencava, diguem-ne, la llei Moyano de 1857, però només que ara l'ensenyament primari. Però era una llei en la que s'incidia sobretot en qüestions de tipus ideològic. A l'any 47, a la ciutat, un nou pla de construccions escolars que pretenia tenir més abast, a la pràctica només va deixar com a realitzacions escoles embarriades construïdes pel Patronato Escolar de Suburbios, i això suposo que ja dona pistes una mica de cara a qui estaven dedicades a aquest tipus d'escoles. Aleshores, a partir de 1953, la situació comença a canviar. La situació econòmica comença a canviar i gràcies en part doncs, a que hi ha hagut un canvi polític a nivell internacional. El règim franquista cada vegada ha sigut més acceptat en els àmbits mundials i aleshores això fa que d'alguna manera Espanya ingressa en els organismes internacionals i això fa que d'alguna manera doncs, hi hagin també canvis en l'interior. En l'any 53 el Ministeri de Ruiz Jiménez impulsa petits canvis dintre de l'escola primària, com per exemple, i això a mi m'agrada sempre explicar-ho, com la imposició d'uns qüestionaris escolars. Els qüestionaris escolars eren com preguntes i respostes sobre diferents matèries que intentaven ser una pauta perquè a l'escola s'ensenyés alguna cosa, perquè fins aleshores, des del 39, l'únic que s'havia fet era dictaminar quin tipus de celebracions s'havien de fer, quin tipus de lectures s'havien de fer. Era una escola, l'orientació havia sigut essencialment adoctrinadora. I en aquest moment ja diuen, no, és que els nens han d'aprendre alguna cosa, qüestionaris escolars. No? Què passa a Barcelona en aquests anys? No té cap relació directament amb el desarrollisme, sinó que dintre de l'Ajuntament hi ha una dinàmica que permet que Artur Martorell, que havia sigut una persona important dintre del món de l'educació a Catalunya i a Barcelona, ocupa la presidència de l'Institut Municipal d'Educació entre 1954 i 1962. I aleshores la seva tasca dintre d'aquest institut és important sobretot també per aquests mestres que dèiem que encara estan intentant mantenir una mica la flameta de l'escola pública, que havia sigut una escola pública de qualitat, malgrat tot el que li ha caigut a sobre a partir del 39. I aleshores el que fa Artur Martorell des de l'Institut Municipal d'Educació doncs és facilitar intercanvis escolars, fa que els nens participin en emissions radiofòniques, facilita la visita als museus municipals, l'assistència dels escolars als concerts de l'Orquestra Ciutat de Barcelona. I si parlem amb nens d'aquells anys, d'antics alumnes, nens o nenes, ho recorden perfectament com una cosa important sortir de l'escola, anar al museu, anar a aquests concerts. Artur Martorell va ser destituït del Institut Municipal de la Direcció de l'Institut Municipal d'Educació l'any 61, en el moment en què es va enfrontar amb l'alcaldia amb dures crítiques perquè l'alcaldia acceptà les pressions des de Madrid per renunciar definitivament a la gestió de les escoles municipals que mantenia encara des de l'any 39, aquestes escoles especials, parvularis, escoles de deficients, etc. I aleshores això significa aquest gir, diguem-ne, en la política municipal, l'oposició d'Artur Martorell li va significar la seva destitució i va anar cap a parant a jubilant-se en el negociat de cementiris. Mentrestant, i això és el que una mica us explica la imatge, Barcelona estava canviant, vull dir, hi havia un creixement important, hi havia un fenomen migratori i com ja ha explicat la Rosa al començament, és que entre 1930 i 1960 a Barcelona doncs, hi ha 500.000 barcelonins més aproximadament. No? Es construeixen nous barris, augmenta la necessitat d'escoles i aleshores a l'any 57 es planteja un nou pla de construccions escolars. Aquest nou pla diu, ho reconeixem, és un pla fet per l'Ajuntament i diuen textualment, tenim clar que nosaltres com a Ajuntament, com a ensenyament públic, només hem d'abastar la meitat de la demanda escolar, no tenim per què cobrir-la tota. Ja queda clar que la meitat aproximadament de la població optarà per la privada, la pública com a mínim 50%. I en aquells moments, pensant en això, creuen que calia construir a la ciutat 48 nous grups escolars. es fa un estudi per barris, s'intenten detectar les necessitats per barris, i aleshores és la Comissió d'Urbanisme, fixeu-vos una mica la diferència inclús de nom, no? Abans hem parlat, no?, del Patronato de Suburbios, no? I ara ja és la Comissió d'Urbanisme, ja dona pistes de que hi ha una dinàmica diferent dintre de l'Ajuntament, com a nivell tècnic, i aleshores es fa un estudi per barris i serà la Barceloneta i el Districte Nou on es plantejarà la construcció de noves escoles. Però amb el temps el que va passar una mica és que les classes mitjanes van anar millorant econòmicament i els treballadors immigrats que havien vingut d'altres terres i venen a Catalunya i a Barcelona a treballar aspiren a que els seus fills tinguin una millor educació. Aleshores, això fa que hi hagi un creixement enorme d'oferta en escoles privades més enllà de les escoles tradicionals religioses. És a dir, hi ha una demanda i aquesta demanda es cobreix perquè hi ha gent que veu en l'escola privada una possibilitat de negoci. I aleshores comencen a aparèixer, per una banda, escoles amb pisos, escoles amb baixos, a les típiques acadèmies de barri, que el que fan és cobrir aquestes demandes de la gent que deia és que jo vull que el meu fill tingui una educació més bona que la meva. I minoritàriament, no amb la mateixa dimensió numèrica que aquestes altres, doncs altres sectors de classes mitjanes cultes de Barcelona que aspiraven a que els seus fills tinguessin una escolarització diferent en català i, a ser possible, doncs, amb un règim no necessàriament massa estricte, que fossin escoles amb una pedagogia més avançada. I aleshores aquesta demanda d'aquests nuclis familiars donen un pas també a unes petites escoles privades, també allotjades normalment en edificis que no ho reuneixen massa bones condicions, que reprenen una mica l'escola activa, l'ús del català, la coeducació, i que segueixen una mica les petjades d'aquelles superminoritàries, privades, més elitistes catalanes que havien mantingut la resistència cultural des d'inicis dels anys 50. Aleshores, aquestes iniciatives, que són prova de que la societat en aquest moment torna a valorar l'educació i que la societat de Barcelona, les famílies de Barcelona creuen molt important l'educació dels seus infants, la majoria d'aquestes escoles, tant les acadèmies de barri com les escoles actives, prioritzaven més la labor dels mestres per sobre de les condicions dels edificis i van generar una situació que s'ha qualificat de minifundisme escolar. Què vol dir això de minifundisme escolar? Doncs que la major part de la gent, la major part dels nens escolaritzats estaven en escoles, diguem-ne, amb molt males condicions i molt petites. Bé, aquesta imatge l'heu vista segur en moltes ocasions, vull dir, no és el més significatiu, que és una aula habilitada en un autobús, i crec que era nou barris, però això també és una cosa molt anecdòtica, vull dir que no és que la major part d'aules estiguin en aquesta situació. Aleshores, fixeu-vos que ens trobem doncs, que a l'any 56 l'Ajuntament reconeix que hi ha 91.811 nens sense escola, però doneu-vos compte que quan a l'any 57 ja diuen hauríem de fer alguna cosa, ja diuen però només hem d'oferir la meitat de places, calen 48 nous grups escolars. A l'any 68, quan es fa un altre estudi per part de l'Ajuntament que diu ei, que ja s'està parlant de que potser hi haurà una nova llei que allargarà l'ensenyament obligatori fins als 14 anys, és a dir, ja s'està parlant del que serà després la llei d'educació, aleshores es fa un estudi seriós i es diu ei, a l'any 68, tenim en aquest moment 12.000 nens sense escola, però si us fixeu en el gràfic ens diu la major part de nens que tenim escolaritzats estan en escoles privades no religioses, és a dir, aquest minifundisme escolar cobria quasi la meitat de l'escolarització de la ciutat. Aleshores, aquest mateix estudi de l'any 68 conclou que ara a la llei d'educació calen 46.000 places públiques noves, és a dir, calen 57 nous grups escolars. Fixeu-vos que la cosa va en augment. Aleshores, veiem una mica que la situació canvia i aleshores veiem una mica que l'aplicació de la llei d'educació va canviar substancialment el panorama escolar. Fixeu-vos, aquestes dues portades una mica són perquè veieu el contrast. Una cosa és M'agrada cavall fort i l'altra cosa és Català a l'escola. Vull dir, són d'anys ja són els anys ben diferents. Aleshores, en el moment en què s'ha d'aplicar la llei d'educació, que hi ha d'haver-hi 14, els nens fins als 14 anys han d'estar a l'escola, i que l'Estat, a més, es controla de que les condicions dels edificis siguin com a mínim adequades, això crea un problema a la ciutat. Per què? Perquè condemna bona part de les acadèmies de barri a la seva desaparició, perquè els edificis no compliran les condicions per fer l'ensenyament general bàsic. Una altra cosa és que facin altres coses complementàries. I a més fa perillar les escoles actives renovadores, que els seus edificis tampoc cobrien les exigències de la llei d'educació. I a més a l'Estat es veu obligat a atorgar encara més bones subvencions a l'escola privada religiosa també per adaptar els seus edificis a la nova llei. Això canvia totalment. Per tant, fixeu-vos que tanquem una etapa a partir d'aquest moment, és a dir, a partir de la llei d'educació. També estava canviant i amb molta celeritat el que era el context polític. Fixeu-vos que l'any 71 s'ha fundat l'Assemblea de Catalunya i l'Assemblea de Catalunya, dintre dels seus punts, reivindicava l'assoliment d'un nou marc autonòmic. I en el moment en què es debat, fixeu-vos que aquí teniu que encara es parla de l'Estatut del 32, però aviat començarà el debat sobre si l'Estatut del 32 o un altre estatut. I el que està molt clar és que en qüestions educatives, el que no està ningú disposat a acceptar és que es torni a la situació de dualisme dintre de l'escola pública que es havia donat en els anys de la Segona República. Aleshores, el context canviant fa que es mobilitzin els mestres, fa que es mobilitzin les associacions de veïns, fa que els partits polítics comencin a en la clandestinitat encara, però que comencin a definir programes que ara, quan acabi el franquisme, i això evidentment ja és una altra història i nosaltres no l'explicarem avui. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Rosa i Cèlia, i també per la precisió, heu estat molt concís, perquè tenim encara una estona per dialogar amb tots vostès. Endavant. Qui té alguna pregunta? Sí, sisplau, a veure, si pots portar el micròfon cap allà baix, que em sembla que ja tenim una primera pregunta. Un moment, eh? Ara, de seguida.
Bona tarda. S'escolta bé, no?
No tinc. Sí.
No? Ara sí? Val. Sí. La meva pregunta era, com títol que queda clar que és educació primària, però m'agradaria saber si hi ha algun tipus d'estudi en aquest període sobre l'educació bressol. Bàsicament 0-3, no tant parvulari que sé que heu parlat, sinó les escoles que hi havia en el nivell 0-3, si he estat d'alguna manera estudiat o... És aquesta la pregunta.
Aviam, nosaltres no ho coneixem, pot ser que hi sigui, però no el coneixem. Aleshores, el que sí que queda clar és que les escoles bressol, jo diria que és un, com a escola apareix com a partir dels anys 50, perquè abans jo crec que el que hi havia era sobretot pisos en els que una persona se'n cuidava de tenir els nens allà quan les mares anaven a treballar. No puc, em sembla que la Rosa tampoc, no podem donar-te massa més informació. Ara, el que sí estarà clar és que després, a partir de que hi hagi una incorporació, jo diria que en aquesta última etapa que hem parlat del 51-73, quan hi ha una incorporació de les dones al treball, tant dones que treballen a fàbriques com dones que treballen en professions més liberals, i aleshores aquesta necessitat de que els nens entre els 0 i 3 anys tinguin un lloc on poder-se acollir, jo ho situaria com un fenomen més en aquesta època, però deuen haver-hi treballs, però els desconeixem.
Jo només vull afegir un detall, i és que dins d'aquesta rellevància substancial de l'escolarització, que avui els hem sol·licitat a les doctores Canyelles i Toran una visió del marc general, però que sapigueu, per exemple, que ja a nivell d'estudis concrets n'hi ha de fets sobre l'escola Àngel Baixeres, que no respon la teva pregunta, però és per dir que una mica tot això s'ha d'anar treballant i investigant, i potser hi ha algú d'aquí que també s'hi vol animar. Endavant, hi ha una segona pregunta.
Sí, Bueno, felicitats i moltes gràcies per l'estudi. La pregunta concreta és: quan l'Ajuntament de Barcelona recupera titularitat i gestió de les escoles primàries que actualment encara té? Perquè heu dit que hi ha un moment en què només queda la gestió d'escoles d'educació especial o aprenentatges artístics i tal, no? I les primàries, quan tornen a recuperar-ho?
A veure, és que...
Es crea un nou patronat escolar, ara no em facis dir l'any exactament perquè no el sé, es crea un nou patronat escolar, bueno, se'n creen dos, un primer i després l'altre. Un primer és quan queden les escoles, diguem-ne, incorporades al règim general, que l'Ajuntament per la gestió, i un altre patronat més tard, més endavant. Aleshores, les escoles municipals, inclús les escoles, diguem-ne, de primària, mantindran un tracte diferent a partir de la mort de Franco, a partir de la transició, és a dir, quan comença el nou règim amb el traspàs de serveis i tot això. Però exactament no t'ho podem dir. Aviam, no ho hem estudiat.
És posterior. Sí, és una pregunta sobre un període posterior bastant més complex que no sembla per la relació complexa de l'Ajuntament no només amb les escoles, diguem-ne, més vinculades, sinó amb tot el sistema primari. Com passa encara ara, que ja sabeu que les obres i reparacions de la primària les paga l'Ajuntament i de secundària... Bueno, ara amb el Consorci ha tornat a canviar, ja no estic al dia, perdoneu. Endavant.
És que a més afecta també, però dic que no t'ho podem dir, afecta també el nomenament de mestres, és a dir, les escoles municipals, a partir dels anys més recents, durant uns anys mantenen la capacitat de l'Ajuntament nomena mestres. I en canvi durant uns anys que això no és impossible, vull dir, però ara exactament les fites, els anys no t'ho puc dir, no ho tomo.
Sí.
Ah, és del 71 segur.
Se sent. Sí. No, jo volia saber, diguem-ne, quan ha anat obrant aquest treball, del qual ha fet una planificació de tot Barcelona, fins a quin punt ha anat trobant informació sobre els diferents barris.
A veure, nosaltres ara hem fet com una exposició general, però el treball aprofundit sobre centres concrets ha estat sobre l'Àngel Baixeres, pel que fa a primària, i ara estem amb la Verneda i el Joan d'Àustria i l'infant Isabel. El que passa que a veure, per fer els treballs monogràfics ha calgut un marc, i clar, per aquest marc hi ha com força informació fins al 39. Per què? Perquè hi havia una eina que després l'Ajuntament de Barcelona, doncs, fins fa anys molt recents, l'ha tinguda, que és l'anuari estadístic. O sigui, aquesta eina per estudiar tota la distribució per barris, però ja no només d'ensenyament, sinó absolutament tot, de tots els aspectes demogràfics, és, doncs clar, la riquesa de les dades que ofereix l'anuari estadístic no el trobes en altres etapes, inclús hi ha etapes posteriors en què hi ha mancança de dades. Vull dir, és que jo penso que, a veure, és que és un treball per fer, és a dir, això és un punt de partida, és que és molt verge el terreny. Ja ho ha dit en Joan, s'ha parlat i s'ha estudiat molt més l'aspecte, doncs, monogràfics, amb, a vegades molt lligats a efemèrides concretes, o també el tema de, doncs, mètodes pedagògics, etc. Però el que és integrar l'ensenyament dintre d'una dinàmica social, això no està fet.
Bueno, jo volia dir una cosa. L'anuari estadístic es va publicant durant molts anys, però aleshores, curiosament, és a dir, apareix sobretot la preocupació per la demografia. És a dir, la demografia té sèries senceres, però en canvi d'ensenyament, doncs, hi ha un buit. És a dir, hi ha un buit enorme. És a dir, per exemple, apareixen informació en l'any 62, en concret, en l'anuari estadístic, i després pràcticament no n'apareixen. És a dir, en canvi pots saber nens nascuts, bueno, tot la qüestió demogràfica està desenvolupadíssima. Aleshores, hi ha alguns informes de l'Ajuntament, que són els que hem anat citant, que sempre van lligats a la planificació de dir, ei, que des de Madrid, a lo millor des del Ministeri, hi ha la possibilitat de tenir un conveni, aviam si fem un estudi, etc. Aleshores, en l'anuari sí que està desglosat per barris, en aquests estudis també està desglosat per barris, però ni ho hem elaborat ni tampoc encara ens ha donat temps, diguem-ne, de tenir totes les dades primàries recollides. No sé si contestem el que preguntàveu.
Més preguntes?
Ja, perdona un moment. El que sí queda clar és que, per exemple, pel total de Catalunya, sí que els anuaris estadísticos d'Espanya sí que tens informació per províncies. Aleshores, això sí que et permet per províncies recollir informació d'escola pública, escola privada, però en canvi per la ciutat no és tan fàcil, no és tan fàcil. I el que hauria de ser, diguem-ne, les informacions que hi ha en l'arxiu de l'Institut Municipal d'Educació, doncs no n'hi ha, tampoc està tan clar que ni que hi siguin.
Sí, Miqui, si em permeteu ficar-hi cullerada, de cara a anar matisant, un problema clau és el problema de les fonts. O sigui que les escoles, no només és perquè a l'escola Àngel Baixeres hi ha un equip educatiu excepcional que ha obert les portes a les investigadores i al museu, i el mateix estem trobant a l'infant Isabel Joan d'Àustria, sinó que també una mica s'han mirat que hi haguessin uns fons d'arxiu. O sigui, és un problema. Dins de les escoles, els arxius, doncs no hi ha hagut una tradició d'arxiu escolar important i s'està buscant una mica el que hi ha. En el patronat, bueno, l'IMEP ja ho han dit, però també a tots els arxius heretats de les delegacions provincials i tal i qual, malgrat l'excel·lent disposició del Consorci, cal dir-ho, i en Manuel Blasco, que ens hi ha donat totes les facilitats, també és una feina ingent per fer i costosa, perquè són arxius poc rics fins que no localitzes. Els arxius que, de l'Estat, que també hi ha hagut alguna prospecció per les institucions generals de l'Estat, tampoc. O sigui, hi ha un problema d'anar a tota la construcció dels arxius per poder anar a una qüestió més de detall. I per això també hi ha hagut recurs a fons orals. Ha estat treballat en fons orals, que encara s'ha d'acabar de treballar, i d'aquí ja alguna conclusió, si em permeten les autores, que ja heu vist que s'hi ha infiltrat, com el fet d'aquestes continuïtats per sota de la crosta del primer franquisme, que de vegades són més rellevants que no pas quan després ja es desllorigui tot. Cosa que també passa fent una història general de la ciutat en d'altres camps. Amb el llibre aquest, Barcelona malgrat el franquisme, permeteu-me la propaganda que acaba de sortir, veureu com Amador Ferrer diu que en el Patronat Municipal de l'Habitatge les pràctiques urbanístiques, les pràctiques de construcció, Vall d'Hebron, etc., són molt més allò elaborades i de grafí, doncs amb els que han subsistit de la catàstrofe i que han pogut seguir, que no pas en els 60, que amb el creixement massiu tot se'n va a campistraus. Tenim un problema de fons per anar elaborant el grafí, d'aquí la tasca immensa que fa falta i d'aquí la importància de tenir aquesta mica de marc general i d'anar-lo precisant.
Sí, vull dir que també és important tenir en compte que hi ha una gran dispersió de la documentació. Jo està en l'arxiu de la Diputació, està en el de la Bassa Espanya, està en el municipal, etc. No? Vull dir, és molt molt difícil trobar informació sobre un barri concret, no?
Més, efectivament, més preguntes? No n'hi havia una per allà darrere? M'ha semblat? Sí.
Jo volia preguntar dels edificis del Seno que van ser rehabilitats, construïts, després quan van, després del 39, van tornar, entre cometes, els seus legítims...
No tots.
Ja ho sé. Però sabeu si alguns d'aquests edificis habilitats, reconstruïts, va pagar els legítims, entre cometes, propietaris amb el govern o a l'Ajuntament, va pagar les despeses que s'havien fet durant la guerra? M'explico. Hi ha un exemple que és la construcció d'una escola a Hostafrancs, que és la de l'actualment Pelegrí. Aquesta escola va ser mig construïda durant la guerra pels del sindicat d'arquitectes. I això va costar unes despeses. El febrer del 39... reben les claus una altra vegada els jesuïtes, que és l'escola dels jesuïtes. Els jesuïtes van pagar per... Ja sé que és una pregunta retòrica, però vull dir, no van... no hi ha fons on es pugui saber si hi va haver despeses a cobrir per aquesta...
Bueno, tu mateix has dit que és una pregunta retòrica. No sé, en aquest sentit, per exemple, i em sembla que potser del CENO no hi ha tanta documentació, però per exemple de les incautacions de fàbriques n'hi han, i evidentment em sembla que no van pagar gaire.
No, però
els antics propietaris no van pagar gaire per recuperar la fàbrica.
No, em refereixo que van fer servir instal·lacions que s'havien fet durant el període 37-38 i no van construir fins 10 anys després, van estar aprofitant aquests espais
i
en canvi l'Ajuntament seguia pagant subvencions amb aquestes escoles.
Sí.
Aquesta és la contradicció. Que...
Sí.
Bueno, és una conseqüència doncs, de la victòria dels els vençuts i els vencedors.
Més preguntes? Bé, doncs a mi m'agradaria sobretot agrair una qüestió del que s'ha plantejat avui, que és aquesta desespecialització a través de la història de l'escolarització del fenomen educatiu, que sempre sembla que té una història singular, sobretot centrada en les experiències, i que és la història de l'escola i les experiències escolars. Mentre no tinguem ben posada la qüestió de l'ensenyament dins de la història en general, i especialment en el cas d'una gran ciutat com Barcelona, mentre no la tinguem ben situada dins del relat general, serà molt difícil d'entendre tant algunes coses que han anat millor del que es podria esperar al llarg dels temps contemporanis, com d'algunes que doncs, potser han anat millor, pitjor del que seria desitjable. Sempre ens trobarem que el debat educatiu es basarà en les idees, que és molt important, però no tindrem aquesta base per anar contrastant com han anat realment les coses més enllà d'unes quantes frases fetes. Jo crec que la línia que heu emprès és realment meritòria. Des del MUB, el Museu d'Història de Barcelona, ens en congratulem molt que ho hàgiu acceptat. Estem en plan de tirar endavant aquest camp tan important de la trajectòria de la ciutat per als temps contemporanis, però no només, ja fa temps hi havia alguns treballs sobre l'escola del 19 i algunes qüestions que s'han fet sobre temps preindustrials importants. Hi ha cares a la sala de persones que tenen interessos similars, ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies a tots vostès i de ben segur que no serà l'última conferència sobre el tema.